què tal? Benvingudes, benvinguts una setmana més aquí a Temps Omplíbul, a Canal 20 Ràdio, amb un servidor, el Dani Castillo. Com cada setmana fem-vos companyia aquí a l'emissora més guai de l'Alt Penedès, Canal 20 Ràdio, a Temps Omplíbul, el teu programa de les mogudes rares paranormals psicodèliques, sempre acompanyats de la música més estranya de tots els temps, aquell rock psicodèlic de finals dels 60, principis dels 70, i bueno, de tant en tant, doncs, alguna coseta de la psicodèlia actual, que tampoc està malament. Recordeu, dijous a 2:15 de la nit, i si sents la repetició del programa, doncs dissabtes i diumenges a 5:45 de la tarda. Temps Omplíbul. I aquesta setmana seguim el repasset del disc del July, que portava el nom del grup, homònim, July, liderat pel Tom Newman. Recordeu que vam acabar l'altre dia comentant que el 2009, doncs, el grupet va fer com una mena de reedició del grup, el Tom Newman, Pete Cook, Chris Jackson i Alan L. James, que van tornar a reformar el July. Juliol, seria la traducció, tot i que en el seu moment tampoc van tenir un èxit molt gran. Si és veritat que doncs hi ha unes dades molt simpàtiques o curioses, i és que, per exemple, el Tom Newman, una mica el líder, no? el cap pensant del grup, doncs va publicar alguns àlbums en solitari, i també va produir diversos àlbums per altres artistes, com per exemple el Mike Oldfield, el Tubular Bells, famós, doncs, per aquell temarro que va sortir a la banda sonora de l'Exorcista, el Tubular Bells 2, o un altre disc del senyor Mike Oldfield, que és el Heavens Open, van ser produïts, doncs, per el nostre protagonista, que és el Tom Newman, el líder del grup July. Doncs un grup de gent jove que venien dels Tomcats, recordeu que ho comentàvem l'altre dia, i que es van apuntar a la moguda psicodèlica de finals dels 60 i van voler, doncs, fer el seu disc hippie, i els va quedar un disc molt, molt, molt hippie i molt buscat en l'actualitat, que això també ho comentaven ja l'altre dia. Anem a sentir, doncs, un altre tema dels July, en aquest cas un tema que porta per nom Abert, sí, Abert Lived. Anem a escoltar-lo. Endavant, July! Come on, have a drink, please do. I take ice, how about you? Maybe we can talk and see if there's a possibility. Move over to my seat. The waiter's here, I'll have my meat. This is the place to say we can sit and drink and talk all day. I will try again, how about you? I know you like the things I can do. Even if it's just for now, come with me and I'll show you how. Maybe when we talk we'll see more than just a possibility. Once upon a time, a bird lived in a gilded cage. All at once the door was open wide, step inside. I'm L'actualitat fa por, amigues i amics. Anem a fer un repasset de les notícies més misterioses que he trobat aquesta última setmana i mireu amb què trenquem el dia. Ens hem de remuntar al setembre, però bueno, doncs sembla que un raig misteriós de llum gegant va trencar el cel d'una ciutat xinesa doncs ara fa uns mesos. Sí, va ser el matí del 8 de setembre que va aparèixer un misteriós fenomen sobre la ciutat de Shenyang, a la Xina. Un enorme raig de llum que brillava des del cel i hi havia línies horitzontals com una mena d'escala entre les vigues. L'estranya escena va fer que la gent tragués els telèfons mòbils per fotografiar-les i gravar vídeos. En un dels vídeos es pot veure un feix de llum considerable que plana sobre un edifici mentre que les persones que s'aturaven mostrant la seva sorpresa doncs, miraven bocabadades. Després que els testimonis compartissin les imatges a les xarxes socials, va començar un autèntic tsunami de comentaris amb alguns internautes assegurant que clarament es tractava d'un portal a una altra dimensió. Però sembla que les autoritats xineses es van afanyar a donar una explicació lògica i racional al misteriós fenomen, principalment per evitar el pànic entre la població. Doncs bé, els meteoròlegs xinesos van descartar la teoria del portal interdimensional i van explicar la causa de l'espectacle inusual que es va donar el 8 de setembre. El senyor Chia Yongdong, cap de l'oficina meteorològica de Shenyang, va dir al portal de notícies New Talk que aquest raig de llum és un fenomen celeste real perquè els núvols són més prims, l'àrea circumdant és més espessa i la humitat és relativament alta. Després que s'irradia el sol, causa el que veiem, un fenomen de raig de llum. Chuangdong va assenyalar que el lloc més brillant al cel no és el sol, perquè aquesta direcció és l'oest, i aquest fenomen va aparèixer al matí, amb el sol al cel de l'est, de l'altra banda. I fins i tot a la tarda el sol no apareixerà en aquell lloc perquè Shenyang té una latitud massa alta, ubicada a 41 graus al nord. El sol només apareixerà al cel prop del sud i no apareixerà a una alçada tan alta. Segons va continuar explicant el meteoròleg xinès, aquell dia semblava, a més, haver-hi molta boira i la boira va enfosquir alguns edificis que en aquell moment doncs, estaven situats bastant lluny. El meteoròleg va explicar que quan hi ha moltes gotes petites o partícules suspeses com si fos pols a l'aire, sempre que el seu diàmetre sigui més curt que la longitud d'ona de la llum visible, estem parlant d'uns 380 o de 380 a 750 nanòmetres, la llum del sol passarà. Aquestes partícules es dispersen a totes direccions, creant el raig de llum que veiem. A l'espai, pel fet que a l'ambient hi ha gairebé buit, la llum es propagarà cap endavant sense dispersar-se. Així que doncs, sembla que no és un portal interdimensional, tot i que, evidentment, hi ha molta, molta gent que encara ho creu i que pensa doncs, que aquestes respostes, aquestes explicacions dels meteoròlegs xinesos no són més que una manipulació del govern i dels grans poders econòmics, en aquest cas xinesos i també mundials, per què no, per tal de tapar doncs, experiments que es porten en secret. En fi, coses que passen i com sempre doncs estem una mica en pilotes, no, davant de tot això. Anem a sentir doncs un altre tema del July, en aquest cas un tema que rep per nom To Be Free amb July. Endavant.
Little soul dancing all the way to Sam's.
altre cop aquí amb vosaltres, un servidor, Dani Castillo. Estàs sentint, estàs escoltant, estàs sent informat a través de Temps Omnívol, el teu programa de les mogudes rares paranormals aquí a Canal 20 Ràdio, com cada dijous fent-te companyia a 2:15 d'11 de la nit, i si sents la repetició del programa, doncs dissabtes i diumenges a 6:15 de la tarda. Temps Omnívol. Canal 20 Ràdio. Amb el Dani Castillo. I seguim amb més notícies impactants, perquè impactants notícies amb impactants històries de nens que afirmen haver mort durant els atacs de l'11 de setembre. Doncs sí, aquest mateix any diversos mitjans de comunicació es van fer ressò d'una sorprenent història. Rhys White, que sol publicar històries de reencarnació a TikTok, va explicar el que va passar quan la seva filla, que tenia 4 anys en aquell moment, el 2018, va mirar algunes fotos anteriors a l'11 de setembre de 2001 de la Torre Nord, de les Torres Bessones de Nova York, i va dir doncs que hi sabria treballar en aquella torre. Segons la mare, va dir que un dia estava treballant i el pis es va posar molt, molt calent. Així que es va aturar al seu escriptori perquè el pis estava massa calent i va dir que ella i els seus amics estaven intentant travessar la porta però no podien obrir la porta, així que va saltar per la finestra i va volar com un ocell. White assegura que la nena no havia vist mai les fotos abans ni havia sentit parlar de l'atemptat de l'11 de setembre, si bé la mare no va explicar si la seva filla ha estat examinada per experts en vides passades o psicòlegs. Cada cop són més els nens petits que detallen el que ha passat a les Torres Bessones de l'11S. El portal Reincarnation After Death, té una sèrie d'històries similars, com la de la Rachel Nolan, el fill de 4 anys de la qual Thomas, que havia estat parlant sobre l'11 de setembre durant un any abans de compartir l'estranya revelació de ser un bomber amb un vestit de proximitat. No vull només que ser bomber, deia el nen. Sempre ho he estat i ja sóc bomber, deia Thomas. Solia anar a treballar al matí i a la nit em treia el vestit de protecció contra incendis. També explicava que solia fer servir una destral per controlar el foc darrere de les parets i escapar del perill. Thomas va oferir més detalls sobre el dia en qüestió. Deixava la seva família desconcertada i commocionada, però Rachel pensava que només era la seva imaginació, fins que un dia, quan Thomas va veure una foto del World Trade Center, a una revista va dir: "Els dolents van cremar aquest edifici i la gent va haver de saltar i no vaig poder ajudar", va enfadir-se el nen. "Hi havia gent esperant els bombers, esperant-me, però no vaig poder arribar per ajudar-los". Tenim més històries, com la de Kate, que va començar a tenir malsons des dels 3 anys. Cridava els somnis sobre els avions que s'estavellaven contra els edificis, l'estàtua de la Llibertat i la cama trencada. Després va començar a fer dibuixos de dos gratacels alts amb un home caient-se. La informació proporcionada per Kate va fer que els seus pares creguessin que va ser present durant la tragèdia de l'11 de setembre. Fins i tot Kate va recordar el seu antic nom, era Robert Pattinson, que tenia una oficina a la Torre Nord. Des de la seva oficina podia veure l'estàtua de la Llibertat. El petit, que a la seva vida passada va ser un veterà de la Força Aèria dels Estats Units nord-americans, va detallar com el dia dels atemptats el sostre sobre ell es va esfondrar i no va poder arribar a les escales. Una investigació posterior va revelar que l'11S a les Torres Bessones hi havia un home anomenat Robert Pattinson, un veterà de la Força Aèria dels Estats Units, que treballava a la Torre Nord. Era el pis 110, el fatídic. Un altre cas, el d'una mare, Lucía, que va afirmar a l'edat de 4 anys que el seu fill va començar a descriure el que havia passat l'11S. El seu fill va dir que era un treballador que va morir als atemptats. Quan va veure una foto a les torres, va identificar la finestra on solia treballar. Fins i tot li va dir a la mare que va sentir caure l'edifici. Encara que el més esgarrifós de tot va ser encara estar enterrat allà. Ja veieu que hi ha molts casos, cada cop més, o últimament s'estan recollint més casos de nens petits que recorden vides passades. Durant els darrers 20 anys hi ha un senyor, el doctor Jim Tucker, que ara és director de la Divisió d'Estudis de la Percepció a la Universitat de Virgínia, que s'ha centrat principalment en els casos trobats als Estats Units. El seu llibre, que es diu Tornar a la vida, publicat el 2015, ofereix relats de casos molt impactants de nens petits que recorden vides passades. El doctor Tucker escriu sobre els casos, ara que ja són molt coneguts, de James Leininger, un nen que tenia records verificables de ser un pilot de la Segona Guerra Mundial, o el Ryan Hammonds, que tenia records verificables també de ser un extra i actor de Hollywood. En fi, que si teniu nens petits doncs en edat preescolar i us comenten coses de vides passades, doncs vés a saber si no teniu un fill que ja ha viscut en un altre moment de la història de la humanitat. Sí, cal freds, oi? Anem a sentir un altre tema del July, si us sembla bé. En aquest cas, un tema que és una miqueta més llarg i rep per nom d'Angelion Seeds, de July. Angelion Seeds, take one. I recta final del programa, rematem amb una notícia final. Una nena a l'Índia que plora misteriosament llàgrimes de pedra i els metges no ho poden explicar. So happy together. Doncs, sí, els metges estan realment sorpresos amb el cas d'una adolescent que plora pedres en un ull. La nena de 15 anys de la ciutat Kanauj, Uttar Pradesh, al nord de la Índia, s'ha convertit en el centre d'un misteri estrany i els metges afirmen que la seva aflicció no és mèdicament possible. Durant gairebé dos mesos, els membres de la família afirmen que li han sortit entre 10 i 15 pedres de l'ull esquerre. En un vídeo que va ser gravat al poble de Gadilla Validaspur, es pot veure un bony a la part superior esquerra de la parpella. La mà d'una altra persona sembla fer massatges fins que cau el que sembla ser una pedra del seu ull. Més tard, un altre objecte semblant a una roca cau de la seva parpella, aquesta vegada provinent del costat superior dret. Cau a prop del seu conducte llagrimal abans de tornar a caure amb una dona subjectant-ho amb el seu propi vestit. A causa de la falta d'explicació mèdica, el cas va provocar el pànic a les àrees rurals on van assumir que la nena havia d'estar posseïda o era víctima de bruixeria. Un vídeo pujat pel canal de televisió Azal del Yemen va mostrar que els metges van reunir una petita caixa plena de pedres que li havien caigut dels ulls. Aquests no són els únics casos. El 2016, una dona a la Xina es va queixar que la comunitat mèdica del seu país no havia pogut diagnosticar o curar el seu plor de pedres durant 7 anys. També el 2019, una dona de 22 anys a Armènia va afirmar que plorava 50 vidres al dia. Déu-n'hi-do, eh? I també tenim un altre cas, el cas de Hasnakh, Mohamed Meselmani, que el 1997, doncs, era una nena libanesa de 12 anys que va ser gravada plorant vidres. Tot i que és com una cosa així com molt impactant, hi ha molta gent que assegura que són muntatges i que, fixeu-vos, que sempre són coses que passen a àrees molt empobrides de països doncs, amb un nucli de població molt empobrit, no només a nivell econòmic, sinó també doncs, cultural. I doncs, són llocs en què les supersticions doncs, estan a flor de pell, no? Com aquell que diu. En fi, si fos real, déu-n'hi-do, que et surtin pedrotes de l'ull així com així. Bueno. I escolteu, que no hi ha més, no hi ha més. Fins aquí, i la setmana vinent, doncs ens tornem a veure, sí? It's the top of the season. I que ha estat un plaer una setmaneta més fer-vos companyia, un servidor, Dani Castillo, aquí a Canal 20 Ràdio. Com cada setmana, us espero dijous vinent a 11:45 de la nit, i si sentiu la repetició del programa, doncs dissabtes i diumenges a 17:45 de la tarda. Temps ombrívol. Aquí a Canal 20 Ràdio, la setmana vinent, doncs més notícies rares, més música psicodèlica, i fins que arribi el moment, doncs abraçades, petons a totes i a tots. Que us estimo molt. Vale? Vinga, adeu! What's your name? Who's your daddy?
Who's your daddy?
He rich.
Is he rich like me? Has he taken?